Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la història. Amb Isabel Jové, molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, sí? Aquí estem.
Doncs encetem aquest segon programa i avui de qui ens parlaràs?
Mira, avui us parlaré d'una pintora boníssima, Artemisia Gentileschi.
Molt bé.
Aquesta noia, aquesta dona, va néixer a Roma l'any 1593. I era filla d'un pintor, del pintor Orazio Gentileschi. Bé, ella es considera avui en dia una de les millors artistes de la història, o sigui que la seva trajectòria va ser excepcionalment bona i interessant de seguir. El seu estil barroc, per l'època que li va tocar viure, doncs pren el dramatisme d'un pintor que es diu Caravaggio, que suposo que quasi tothom coneixerà i sabrà...
Sí, perdona, Isabel, malauradament els pintors els coneixem tots i les pintores...
Ei, això
és l'assignatura pendent, eh?
Sí, sí. Doncs és el mestre de la tècnica del clarobscur, no? Llavors era un pintor que estava molt, que agradava molt en aquella època, sí. No? I que molta gent estava influenciada per aquest pintor. Llavors ella també, i clar, llavors ella, influenciada per aquest dramatisme del clarobscur, va fer uns quadres fortíssims i molt interessants. La seva temàtica va ser història, religió i mitologia, i eren tres temes que per res del món estaven relacionats amb les dones, perquè les dones que alguna pintaria serien doncs petits bodegons a casa seva i alguna coseta d'aquest estil, no?
I gairebé d'amagades.
D'amagades, això mateix. Doncs ella va triar aquesta temàtica tan fora de l'ocorrent. I llavors, bueno, va tenir una sort que, com que era la filla d'un pintor, doncs ella va tenir accés al taller del seu pare, no? I allà, doncs, va estar envoltada de pintors, d'escultors, i a sobre s'hi impartien classes i s'hi estudiava el cos humà i l'anatomia. Llavors, clar, ella, això li va permetre a ella d'introduir-se en un camp totalment prohibit per les dones d'aquella època, eh? I sí, que li va venir molt bé perquè, clar, conèixer el cos quan has de treballar sobre això, doncs és importantíssim.
I tant que sí.
Bueno, llavors ella, als 16 anys, decideix convertir-se en l'aprenenta del seu pare. Una cosa totalment fora del comú també, que mai ningú s'ho havia plantejat, no? Però el seu pare sabia qui era ella.
I ho va acceptar, doncs, el pare?
Ho va acceptar, perquè va comprendre que era millor que ell, perquè ho és, i millor que tots els que estaven allà al taller, ja, de tan joveneta. O sigui que ell va acceptar aquesta petició de la noia, no? Però, 2 anys més tard, quan ella tenia 18 anys,
sí,
va ser violada per Agostino Tassi, que era un col·laborador del seu pare i que, a més, era el professor de dibuix d'Artemisia, o sigui, d'Artemisia, vaja. O sigui que va ser un trauma molt gran per ella, no? A més, va passar per un judici, va haver de passar per un judici, i sobre, bueno, una cosa, a sobre la van torturar, sembla ser que la van torturar. Vull dir, si ara, això no s'entén, no?
Però no.
Si s'entén que de vegades una noia que ha estat violada encara està posada en qüestió, com si fos la culpable...
Avui dia, no? El segle XXI,
avui imagina't. Dia, pues, llavors un pot imaginar que arribaven fins a aquests extrems, no? Horrorosos. Bé, doncs això, clar, finalment aquest home va ser condemnat a 1 any de presó, que no és gaire.
Simbòlic, no?
Simbòlic.
Sí.
I, en canvi, per ella va ser una experiència tan forta que la va marcar tota la vida, li va marcar tota la vida, i a més la seva pintura també va resultar influenciada per això, eh? Però perquè ella, malgrat tot, va decidir continuar pintant i exercint com a pintora, I, bueno, segurament que aquest fet traumàtic la va empènyer, no?, quasi segur, a pintar sempre dones fortes i violentes, no? Llavors, per exemple, podem posar l'exemple d'un quadre que té, que és Judit matant a Holofernes, on es representa una dona de mitjana edat, forta i decidida, que és ajudada per una serventa a decapitar a Holofernes, no? Decapita amb molta decisió, no? I això, segons els crítics, sembla ser que podria ser una mena de venjança contra el seu violador, no?
Allà, tot això ho duia dins i la forma d'expressar-se, no?
La forma d'expressar-se
era a través de la pintura.
Va portar a fer aquestes dones totalment contràries a qualsevol abús, no? Llavors, també s'ha volgut veure en una actitud, amb la seva pintura, s'ha volgut veure una actitud feminista. Perquè ja abans de ser violada, ella ja pintava dones, però des d'un punt de vista femení. Dones símbol, com ara Lucrècia, Benzabé, Judit o Cleopatra, persones històriques, com ja hem dit que era la seva pintura, però des d'un punt de vista femení. Posem, per exemple, aquí un quadre que ella va pintar als 16 anys ja i que és una meravella, que es deia, que era sobre el tema Susana i els vells, no? Normalment aquest quadre es pintava amb Susana nua, banyant-se, i mentre els vells l'estaven mirant amagats, no? I ella, en comptes de pintar-la així, ella la pinta com quan ella se n'adona que els vells l'estan mirant, llavors es cobreix i fuig, o sigui, horroritzada per aquelles mirades de luxurioses, diguem-ne,
sí.
No? O sigui, que és una manera totalment diferent de pintar aquest tema, no?, històric o...
Sí, sí.
O, bueno, un tema... Bé, doncs, continuem amb Artemisia, que es va casar el 1612 amb un senyor que es deia Pier Antonio Stiatesi. I llavors es van traslladar a viure a Florència. I allà ella va ser la primera dona a ser admesa com a membre de l'Acadèmia delle Arti del Disegno. I va tenir una clientela internacional, treballant sota la protecció, diguem-ne, del Cosme II de Medici. O sigui que allà va ser, com sempre, molt ben acollida per la pintura que feia, no? Llavors, el 1621 es traslladen a Gènova, on comença ella a treballar també, però el 23 passa a una cosa que també és molt inusual, que era molt inusual en aquella època, que és que es separa del seu marit.
Oh!
Ella se separa del seu marit i torna a Roma. Un podia pensar que torna amb el seu pare, però el seu pare en aquell moment estava fent, vull dir, estava marxant cap a Gènova, se suposa que per estar més a prop de la seva filla. No obstant, ella sembla ser que no va continuar amb el seu pare, o sigui, no va seguir el seu pare com es pensaven algunes persones, no?
Sí.
Sembla ser que ella es va quedar a Roma i allà es va establir com una dona independent, intentant trobar una casa i criar a les seves dues filles que tenia, no? Bueno, allà va estar un temps, però malgrat la seva reputació artística que tenia allà, que era molt bona, i les bones relacions que també hi tenia, doncs Roma no va ser per a ella tan lucrativa com esperava. I perquè... De fet, li estaven vedats els rics encàrrecs de fer pintures al fresc, vaja, i grans retaules, no? Llavors ella no guanyava tant com necessitava per mantenir les seves dues filles. Així que cap al 1626 es va traslladar a Venècia buscant una millor oportunitat, no? Uh-huh. Llavors allà li van fer molts homenatges, també una bona acollida, i allà va tenir l'oportunitat de conèixer a Anton van Dyck, que també és un pintor flamenc, com sabreu, que va estar molt de temps a Itàlia, però que després es va traslladar a Anglaterra, i a vegades es confon com si fos un pintor anglès. No? Mm-hmm. En realitat era un pintor, com molt bé expressa el seu nom, flamenc.
Sí.
Doncs també va conèixer a Sofonisba Anguissola, de la qual vam parlar fa 15 dies, no? Que ja era gran ja, però van tenir l'oportunitat de conèixer aquestes dues grans pintores, no?
Mm-hmm.
Després, ella, el 1630, torna a marxar, torna a canviar de lloc, buscant sempre millors oportunitats, no? per guanyar-se bé la vida i poder mantenir les seves filles. Llavors va anar cap a Nàpols, perquè Nàpols era una ciutat que tenia molts tallers i molts amants de l'art, no? Llavors ella va cercar allà més facilitat, i per primer cop a la seva carrera va rebre una comanda per fer una pintura al fresc.
Molt bé.
En una església de la ciutat de Pozzuoli, que estava a prop de Nàpols, no? Ella va estar treballant i amb altres encàrrecs, fins que el 1638 es trasllada a Londres, perquè allà havien fet uns encàrrecs també al rei Carles I d'Anglaterra i també amb el seu pare, de fer un fresc, és a dir, uns sostres.
Uh-huh.
Llavors ella va anar allà a ajudar el seu pare i també a complir amb els seus projectes, no? I va succeir que quan feia un any que ella estava allà, o sigui, a 1639, el seu pare va morir sobtadament. I doncs ella va quedar sola, va acabar els treballs que s'havien d'acabar i les seves comandes també, i llavors va tornar a Nàpols. I allà, un cop tornada a Nàpols, ella es va instal·lar definitivament allà, eh? Ja no va...
A Nàpols?
Sí, ja no es va bellugar d'allà. Les seves dues filles es van casar allà amb un dot propi, és a dir, que ella era una dona ja que havia arribat a fer-se un nom i guanyar-se bé la vida a la ciutat de Nàpols. I llavors, bueno, doncs allà es va quedar. Llavors allà va morir també. Es creia que Artemisa podia haver mort l'any 1654, però no és segur, i és més, sembla que no va ser així, ja que recentment s'han trobat proves de que en aquell any, justament, encara estava en actiu, o sigui, rebia encàrrecs. Llavors s'especula en que podia haver estat l'any de la seva mort, el 1656, perquè aquest any va haver una plaga que va assolar Nàpols, una plaga devastadora que va provocar moltíssimes morts, no? Mm-hmm. Llavors és possible que Artemisia morís aquell any. I, bueno, la seva tomba es trobava a l'església de Sant Joan dels Florentins, de Nàpols. Però va ser destruïda, aquesta tomba, després de la Segona Guerra Mundial, vull dir, coses de la guerra.
Sí, sí, evidentment.
Vull dir. Però, bueno, el fet és que Artemisa Gentileschi, que, com hem vist, va dedicar tota la seva vida a la pintura, que va triomfar, que va ser el propi mànager i tot, va ser una dona fortíssima, que va arribar a ser un mite, no? La gent, bueno, els millors col·leccionistes europeus cobejaven els seus quadres i participaven als cercles intel·lectuals, era considerada una excel·lent artista. Però un cop va morir, va faltar temps perquè els seus quadres fossin atribuïts o bé al seu pare, a Caravaggio o a d'altres pintors masculins.
Que estrany, no?
Que estrany. Llavors això... El seu nom no va aparèixer, clar, a la història de l'art, i per això, mica en mica, la gent la va anar oblidant, no? Ara, per sort, s'ha recuperat la història d'aquesta gran, gran, gran pintora. Mm-hmm.
Doncs Déu-n'hi-do, quina història, no? Quina dona, quina...
Sí,
quin empoderament, no?
Empoderament. Era una dona empoderada, realment, sí.
Clar, estem parlant del segle XVII.
Imagina't, en aquell segle, una dona que reacciona... Després d'haver patit una cosa com la que va patir ella, que la van torturar i tot, sembla estar mentida que ella es refés i agafés la sartén pel mànec, no? El que diuen, no? La paella pel mànec.
Sí. I que tirés endavant amb les seves filles, a més, que s'aparés.
Que se separés del seu marit i que treballés fins al punt de fer-se un nom allà molt, molt reputat. O sigui, era una dona... Bueno, una pintora excel·lent, tothom l'admirava, eh?
Molt bé, doncs hem conegut una miqueta més, no?, d'Artemisia avui. Sí. Isabel, tornem d'aquí 15 dies.
Molt bé, maca.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ha estat
Oblidades per la història.
Ha estat un plaer.